Aquest dissabte el Calissó de Castellà acollirà la conferència Cultura Cooperativa fent xarxa per generar canvi. Una ponència que comptarà amb Cultura Cop i el cantautor Cesc Freixas. Per parlar-ne hem convidat la Laura Arnau, coordinadora de Cultura Cop. Saludem també la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Hola, bona tarda. Ah.
Molt bona tarda. Li preguntem primer de tot a la Laura, per començar. Quan parlem de cultura cooperativa, a què ens estem referint?
Tal com ho veiem nosaltres, la cultura cooperativa, de fet, és una manera de fer i entendre la cultura que es basa en la col·laboració i la gestió col·lectiva. Llavors, per diferenciar-ho, no, de la cultura més mainstream o la que potser ens ha arribat més, nosaltres diem que no ens basem en la competència o l'individualisme, que creiem que sí, que l'altre potser té gran part d'això, sinó que fomentem aquesta xarxa de la qual parla aquest títol de la conferència que anem a fer. Mm. Llavors, és un model on la cultura no només és un bé comú, per tant, és a dir, és un bé comú, no és només un bé de consum, tot i que també ho és, evidentment, sinó que l'entenem com a una eina de transformació social i que inspira, no, el pensament crític.
A la Laura li he canviat el cognom, eh? De fet, és Arau, no Arnau.
Sí.
Arau, disculpa. Quan parlem precisament de la cultura cooperativa, de quins valors i principis estem parlant?
Clar, nosaltres n'hi ha un que creiem que és potser el principal pel propi model de cooperativa, no? Que és el tema del treball digne, no? D'aquestes condicions laborals justes i democràtiques, pel fet de que en una cooperativa, no, tenim socis i treballadores, però moltes vegades la vocació és que la major part de treballadores acabin sent sòcies, no? Llavors apostem pel treball digne. L'altre valor principal és el tema de la intercooperació, no? Que creiem que aquell treball fet en xarxa enforteix també el propi sector. El tercer punt, potser, que podríem destacar és el tema de l'arrelament territorial, no? De la importància de que els projectes culturals estiguin connectats i arrelats no només al territori, sinó també a la comunitat que hi ha. I després podríem parlar també del tema de la sostenibilitat, no? Que aquí sí que la veiem no només en el tema econòmic, sinó també en l'ambiental i el social. Mm. I, evidentment, ja ho hem dit abans per sobre, no? De la cultura com un dret i no com a un privilegi. Per tant, és a dir, promovem un accés universal a la cultura.
A la conferència, d'alguna manera, el que voleu és reivindicar que a través d'aquest treball en xarxa es poden consolidar projectes ja existents i generar de nous, també, no?
Clar, nosaltres, és a dir, una de les coses que ja hem comentat abans és el tema aquest, no?, del treball digne. Nosaltres creiem que en el món de la cultura sempre hi ha hagut molta precarietat i fragmentació, i llavors nosaltres per això creiem que és fonamental el treball en xarxa i la cooperació, no? Llavors a Cultura Cop promovem aquesta intercooperació perquè creiem que d'aquesta manera sumem forces, és una forma més fàcil de fer viable segons quins projectes, que potser d'una forma més individual, no? Potser tindríem més dificultats. I llavors aquest treball en xarxa, no? No només consolida els projectes que ja existeixen, sinó que és a dir, aquesta, no sé com dir-ho, aquest temps compartit moltes vegades genera aquests nous projectes, nous models, noves iniciatives culturals que en el fons acaben sent més sostenibles i més justes, no? Mm-hmm.
Laura, t'hem presentat com a coordinadora de Cultura COP i no sé si per situar una mica l'audiència ens podries explicar una miqueta qui sou, no? Qui sou Cultura COP i quins són els vostres objectius?
Val, Cultura Cop és la sectorial de cultura de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. No naixem, diguem, dins, és a dir, formant aquesta sectorial directament, sinó que venim ja d'uns temps, des de l'època del Covid, no? Per dir una manera de pues, funcionant en un grup que també es deia Cultura Cop i que era més un espai de suport mutu. Però ara, des de fa un anyet, no?, ens hem convertit en sectorial de cultura de la Federació de Cooperatives del Treball de Catalunya i des d'aquest espai sí que ja representem a més d'un centenar de cooperatives del sector cultural i bàsicament treballem per enfortir aquest model d'organització que és el model cooperatiu. Com a objectius principals, no?, doncs podríem tenir des de visibilitzar el cooperativisme cultural com una eina o com una alternativa viable i transformadora als models ja existents, donar suport a les cooperatives culturals perquè puguin ser més fortes i sostenibles, com hem comentat abans, i, evidentment, defensar un model cultural que posi a les persones i a les comunitats al centre.
Abans has comentat la qüestió del treball digne, i és que el sector de la cultura està molt precaritzat, això és evident. No sé si a través del vostre model cooperatiu es pot ajudar a millorar una mica la situació dels artistes i també a generar més esdeveniments conscients i que siguin responsables amb el medi ambient, amb la societat, més sostenibles, no?
Clar, aquí, bueno, hi ha un doble tema, no? Sí que és veritat que és cert que el sector cultural pateix una gran precarització, sobretot i sovint, moltes vegades, sota aquesta idea de que la cultura és vocació, no? I de que això, no sé, de que els diners a vegades no se'ns han posat entremig, no? Per fer la cultura possible i, per tant, que no cal pagar-la dignament, no? I ha establert com una mica aquesta idea que planeja moltes vegades per les ments de les persones. I el model cooperatiu trenca amb aquesta lògica perquè posa els drets laborals al centre, no? Llavors, com ho fem? O com ho fem des de les cooperatives, això, no? Hi ha una aposta per fer contractes dignes i estables dins de les pròpies cooperatives. Reforcem aquesta gestió col·lectiva amb el que us deia abans, no? De que moltes vegades les persones treballadores són o acaben sent sòcies i llavors hi ha també una presa de decisions que és molt més democràtica que en altres models hi ha establert. I després el que també entenem com superfonamental és aquesta necessitat de generar espais de suport mutu que acaben sent també espais d'intercooperació per evitar l'aïllament dels projectes culturals i per replicar també bones pràctiques, no?, que diem nosaltres. Pues establim, és a dir, creiem que és un espai on és fàcil col·laborar compartint idees o projectes o apostes que han funcionat perquè altres cooperatives també les puguin reproduir, no?, en aquesta idea del codi obert, no?, de que diem nosaltres. Llavors, això, aquest model permet impulsar esdeveniments culturals que creiem que acaben sent més sostenibles, més accessibles i, en el fons, més alineats amb els valors socials i mediambientals.
Hi ha molta burocràcia, molta paperassa a l'hora de constituir una cooperativa o és relativament fàcil?
Jo crec que hi ha molt desconeixement, no? O molt desconeixement, sobretot, per part de gestories o per aquests espais on a vegades va, sí que és veritat que hi ha la facilitat de pues, apropar-te a això, a la Federació de Cooperatives o apropar-te als Ateneus Cooperatius on t'ajuden, no?, a entendre com fer-ho, però jo crec que una de les principals traves és aquest desconeixement que moltes vegades hi ha per part de les pròpies gestories, no?, que són principalment les que acaben acompanyant a les persones a establir-se o a decidir quin és el model sobre el qual establir-se. Sí que hi ha barreres o certes barreres burocràtiques, perquè creiem que el model cooperatiu encara no és el més habitual dins del sector cultural, però també és veritat que cada vegada hi ha més suport i més recursos per facilitar-ho, no? De fet, fa pocs dies parlàvem amb persones vinculades amb el Departament de Cultura de la Generalitat, no? I ens deien com creiem important, no?, potser promocionar algunes jornades on visibilitzar més, no?, el cooperativisme vinculat a la cultura, perquè veuen que és creixent, no?, que a nivell de cooperatives culturals cada vegada n'hi ha més i, per tant, doncs, crec que la pròpia administració cada vegada està sent també més conscient que, bueno, que es necessita doncs, establir canals des de formació fins a acompanyament d'assessoraments especialitzats, no?, per exemple, per crear cooperatives culturals. I llavors sí que crec que és aquest un dels reptes principals, és que l'administració doncs, contempli aquestes cooperatives culturals com una figura específica, no?, ens hem trobat i, de fet, en el passat vam haver de lluitar que, per exemple, bueno, com sabeu, les cooperatives en general, no només les culturals, poden ser també sense afany de lucre. Llavors, a vegades, el tenir una cooperativa sense afany de lucre et priva de poder-te presentar algun tipus de subvencions perquè no les consideren com una empresa, no?, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. I aquí sí que vam fer uns primers passos, encara els hem d'acabar de fer perquè encara hi ha normatives que en algunes subvencions concretes ho impedeixen, però clar, creiem que això és part de la feina que ens toca com a sectorial, no? Aquest vincle amb l'institució i fer entendre les nostres problemàtiques perquè també canvin algunes coses.
Laura, ens podries posar algun cas, alguna experiència dins de l'àmbit de la cultura cooperativa que sigui un exemple d'èxit?
Clar, jo crec que quan parlem de cultura cooperativa gairebé la majoria de gent ens ve el cas de Bacus, no? A nivell de vent, perquè qui no té una, no? Un projecte com el de Bacus, una llibreria així de proximitat, que ara també s'ha obert a, no? O més àmpliament a la cultura i que té una xarxa de llibreries per tot el territori, acabant sent també una cooperativa de consum, no? Llavors jo crec que aquest és un dels casos més evidents, però n'hi ha d'altres que crec que també val la pena destacar. Per exemple, ara aquesta setmana passada hi havia la productora audiovisual Kepo, que de fet és una cooperativa sense afany de lucre, que just acaba d'estar guardonada amb el Premi González Cinde, que s'atorga per l'Acadèmia de Cinema, no? I on es destaca l'ús del cinema com a eina de transformació social. Doncs sí, també hi ha cooperatives, no?, que estan en aquests espais que sempre potser han estat més ocupats per altres formes empresarials, no?, que també hi tenim cabuda, no? O, per exemple, a Barcelona, Paral·lel 62, un equipament cultural, no?, gestionat de manera cooperativa per diverses entitats i que al final el que fa és posar al centre la governança compartida i la programació comunitària, no?, que són com essencials dins d'aquest model cooperatiu que defensem. I com això, vull dir, podríem dir d'altres, eh? Si marxem una mica de la capital, per dir-ho d'alguna manera, per mi
digues, Laura.
Un dels projectes també podria ser el Refugi, no? Una llibreria cooperativa situada a la Vall del Ribes que aposta per la descentralització cultural i l'arrelament territorial, no? Vull dir que sí que hi ha projectes que s'han convertit en referents, o no sé, a Barcelona, vull dir, la Fira Literal, ja també en formo part, doncs, també és una de les tres fires més importants de Catalunya i també s'està fent sota el marc de l'economia social i solidària i en concret en la gestió cooperativa, no? Llavors, hi ha projectes que no només són a les capitals, sinó que també ens interessa, no?, treure una mica el foco i anar a muntanya, no?, o anar més al territori per poder explicar que també hi ha projectes que sí que són més petits, però perquè també l'espai, no?, o la comunitat a la que arriben és més petita, però que són igual d'importants.
Exacte. Sí, sí. Està perfectament entès. Rocío.
No, un petit apunt, que has dit al Paral·lel 62 i potser hi ha gent que no està una mica en la sintonia de sortir per Barcelona, diguéssim que abans era l'antiga Sala Bars, de Barcelona, que va canviar el model de gestió, com bé explica la Laura Arau, i ara és un model cooperatiu, perquè de vegades, si no estàs molt en l'agenda cultural, pot ser que et perdis, no? Però en aquest cas és una sala que acull espectacles teatrals i concerts de moltíssima qualitat i que ha canviat el model. Abans hi havia una productora de concerts molt important a nivell espanyol i ara, doncs, és aquest model que comentava la Laura, un altre cas d'èxit en l'àmbit de la cooperació.
Doncs fet aquest aclariment, una última qüestió que li traslladem a la Laura. Abans comentàvem al principi que un altre dels participants a la conferència serà el Cesc Freixas, cantant, poeta i escriptor, i a més director de la Xeta, una plataforma de micromecenatge. Suposo que explicarà la seva experiència com a artista, però també amb la plataforma, no?
Clar, jo crec que aquestes plataformes són importants també per apostar més per l'autogestió, no?, també, i perquè nosaltres quan parlem de comunitat, al final és la comunitat que sosté els projectes. Vull dir, nosaltres no ens agrada parlar de públic, no?, ens agrada més parlar de comunitat perquè el públic al final és algú que passa per causalitat, com aquell qui diu, no?, i en canvi la comunitat és la que et sosté en el temps. Llavors, creiem que això, que plataformes de micromecenatge són superimportants també com a canal de comunicació, no?, i de contacte amb aquestes persones que acaben sostenint els projectes. Llavors, entenc que el Cesc Freixas aportarà una mirada, no només com a artista, no?, en el sector de la música i fins i tot del llibre, sinó amb la mirada aquesta de com es poden sostenir projectes o com es poden fins i tot arrencar projectes si es té una base social una mica àmplia que aposta perquè això pugui ser sostenible. Jo diria que la gran major part de cooperatives hem tirat una o alguna altra vegada d'alguna campanya de micromecenatge per fer possible els nostres projectes, no? I, bueno, parlem de campanyes de micromecenatge, també hi ha, no, l'altra visió, que ja ens anem a una mirada empresarial més àmplia, que serien els títols participatius, que seria una mica més del mateix, però amb una mirada més àmplia, no? on hi ha gent que porta un capital social, no?, a les cooperatives durant un temps, no?, en forma de crèdit, per dir-ho d'una manera, no?
Sí.
Llavors, bueno, jo crec que aquestes són les, no sé com dir-ho, les aportacions, no?, que es poden visibilitzar des del cooperativisme, també. Aquestes aliances amb aquest tipus de plataformes i iniciatives que al final també ho fan, no?, o miren la cultura amb una mirada crítica al sector i buscant noves formes de suport col·lectiu.
Doncs serà molt interessant aquesta conferència Cultura Cooperativa, fent xarxa per generar canvi. Recordem que tindrà lloc dissabte a 1:15 al Calissó Cultural de Castellà del Vallès. Laura Arau, moltíssimes gràcies per passar pel programa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres també per ser altaveu.
Gràcies. I gràcies, Rocío. Molt bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Tarda de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El pròxim 14 de maig, la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de Sant Cugat Empresarial organitza la Jornada d'Impacte Social, un esdeveniment que posarà sobre la taula qüestions clau com la contractació de talent divers, l'impacte de la inclusió en el rendiment empresarial, els objectius de desenvolupament sostenible i la Llei General de Discapacitat. Per parlar-ne ens acompanya la Joana Coromines, membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial, coach i directora de l'Àrea d'Atenció de la Catalunya Fundació Creativa. Molt bon dia, Joana.
Hola, bon dia.
Per començar, ens podries explicar en què consistirà aquesta jornada d'impacte social del pròxim 14 de maig i quin és el seu objectiu principal?
Doncs és una jornada que busca promoure la inclusió i el compromís social i que comptarà amb una representació d'empreses, institucions i també organismes compromesos amb el progrés social. L'objectiu, doncs, destacar el valor integral del talent divers a les empreses, que de fet aquest és el títol que porta la jornada, oferint un espai per posar en valor les accions i compromisos de les empreses en quant a la contractació de persones amb discapacitat.
I qui organitza?
Organitza Sant Cugat Empresarial, en col·laboració també amb l'Ajuntament, Fundació Vina, bueno, diguéssim que tenim també alguns patrocinadors que estem tancant, però bàsicament és Sant Cugat Empresarial amb l'Ajuntament.
On es farà?
Es farà a ISADE.
Molt bé.
L'Auditori.
Quins seran els grans temes que s'hi debatran i per què són rellevants per al teixit empresarial de Sant Cugat?
Doncs bàsicament hi haurà informació pràctica legal de l'aplicació de la LGD, que és la Llei General de la Discapacitat, sensibilització a les empreses de menys de 50 treballadors sobre la diversitat i inclusió com a valor afegit per les empreses, impacte social, beneficis a una mica a tots els nivells sobre la inclusió, també experiències d'empreses sobre el talent divers. I, bueno, per què és rellevant pel teixit empresarial? Doncs, al final, el compromís amb la LGD i els objectius de desenvolupament sostenible no només és una qüestió de compliment legal, sinó que també representa una oportunitat estratègica per a les empreses que busquen créixer de manera sostenible i responsable en un entorn empresarial que cada vegada és més competitiu, no? I també, donat el gran parc empresarial del que disposa la ciutat de Sant Cugat, doncs és un tema d'actualitat que s'aborda en poques ocasions i és una oportunitat de tenir informació de primera mà.
Sabeu quins ponents hi haurà?
Sí, estem tancant per això, no volem fer spoiler, però també queda expectativa.
No podem avançar cap nom?
Bueno, a veure, mira, un dels ponents serà Carles Agustí, que és director i consultor en governança internacional, SG i ODS, per exemple.
Uh-huh. Quants ponents més hi haurà?
Bueno, hi haurà tres taules, o sigui, hi haurà aquesta ponència una mica per contextualitzar, i després hi haurà tres taules rodones, una que serà més des de l'àmbit legal i de l'administració, una altra que serà des de doncs, el que són les patronals, Pimec, CECOC i també amb la directora territorial de l'àrea de Barcelona, CaixaBank. I després l'última taula rodona comptarà amb diverses empreses de diferents sectors on explicaran doncs, les seves experiències en quant a la contractació de persones amb diversitat.
Joana, un dels temes centrals de la jornada és la contractació de talent divers. Com creus que això pot beneficiar les empreses i la comunitat en general?
Uh-huh. Bueno, a veure, beneficis des de socials, emocionals i beneficis de crear una societat basada en l'Agenda 2030, en l'aplicació dels ODS també, i generant un impacte social real en les persones amb tot tipus de discapacitat i el seu entorn. No, al final, el talent divers no només és un actiu per a les empreses, sinó que també contribueix a construir una societat més inclusiva i equitativa, beneficiant a tothom. Beneficis més concrets, doncs, bueno, des de creativitat i innovació, millora de la productivitat, millora de la imatge corporativa de l'empresa, també doncs, bueno, responsabilitat social, atracció de talent. No? Les empreses inclusives doncs, són més atractives pels candidats, perquè també valoren un entorn laboral divers i inclusiu, també l'adaptabilitat i, al final, doncs, un impacte positiu a la comunitat en general.
Mm. I com es pot fomentar la contractació de talent divers dins de les empreses?
Bueno, primer de tot, deixant de banda els estigmes i generant oportunitats reals de lloc de treball. Vale? Això seria el bàsic. I com? Doncs, bueno, primer, també establint polítiques clares que promoguin la diversitat i la inclusió a l'empresa, oferir formació doncs, als treballadors i als responsables de recursos humans sobre la importància de la diversitat, la inclusió i la sensibilització envers les discapacitats en general. També establint aliances amb organitzacions que treballen amb persones amb discapacitat o que promouen la diversitat, perquè aquestes organitzacions moltes vegades poden ajudar a connectar les empreses amb candidats qualificats. No? També doncs, implementant pràctiques laborals que siguin inclusives, fent adaptacions doncs, per a les persones amb discapacitat. I també jo crec que és molt bàsic el compromís de la direcció, no? Assegurar que la direcció de l'empresa estigui compromesa amb la diversitat i la inclusió. Al final, el suport dels líders és fonamental per impulsar canvis significatius.
Mm. Es parlarà també de l'impacte de la inclusió en el rendiment empresarial. Quins exemples concrets podeu posar d'empreses que han apostat per aquest model i han obtingut bons resultats?
Vale. Bueno, a veure, empreses, això ho podreu veure a la jornada, no? És el que deia, generar expectatives. Estem pendents encara d'alguna confirmació d'última hora, però a la jornada participaran empreses de diferents sectors que explicaran els seus casos d'èxit i com han arribat fins aquí amb les seves dificultats, però també amb tots els beneficis que impliquen aquesta contractació, no? Beneficis no només econòmics, socials, sinó també emocionals per l'empresa i per tots els treballadors en general. I podem sentir algun exemple on realment la tasca que fa alguna d'aquestes persones és vital i difícilment les poder realitzar amb tanta precisió i confiança en treballadors sense aquesta discapacitat. El que sí que puc dir també és que totes les empreses són sensibles a poder contractar persones amb diversitat, encara que estiguin vinculades doncs, al món de la moda, les indústries químiques, manufacturats, ambient d'advocats, etc. No? Tothom pot tenir un lloc i això també ho veurem a la jornada.
Uh-huh. I com encaixa aquesta jornada amb els objectius de desenvolupament sostenible? I quin paper juga Sant Cugat Empresarial en la seva implementació?
Vale. Bueno, una jornada d'impacte social, com a tant, centrada en la inclusió, ja s'alinea perfectament amb diversos objectius de desenvolupament sostenible. No? Els ODS al final és la clau d'una societat sostenible i aquesta tarda la jornada forma part d'aquests objectius. Per exemple, doncs, ja que la inclusió de persones amb discapacitat en l'educació i en el món laboral és essencial per la seva plena participació en la societat, però també l'objectiu que promou el treball decent i el creixement econòmic doncs, es relaciona directament amb la creació d'oportunitats laborals per a persones amb discapacitat, fomentant la seva integració en el mercat i també millorant les seves condicions de vida. També l'objectiu que busca reduir les desigualtats, doncs, perquè ja que la inclusió justament ajuda a combatre l'exclusió social i a promoure la igualtat d'oportunitats. No? I les jornada també abordarà temes com la sensibilització sobre les capacitats i els talents de les persones amb discapacitat i les adaptacions necessàries per facilitar la seva inclusió, que això també forma part dels objectius. I sobre, perdona, m'has preguntat...
El paper que juga, sí, Sant Cugat Empresarial en aquesta, vale, la seva implementació.
Sí, doncs bueno, l'associació està desenvolupant aquest tema, però sí que té clar que és imprescindible tenir en consideració els ODS i vetllar perquè es treballin des de les diferents comissions de Sant Cugat Empresarial, doncs per justament un exemple d'una associació actual alineada amb la bona governança i que té en compte els criteris ESG. I justament organitza aquesta jornada sobre la inclusió de persones amb discapacitat, reunint empreses, entitats i altres parts interessades per sensibilitzar, donar a conèixer i fomentar també el diàleg sobre la temàtica i potenciar la inclusió com a mostra de que anem cap aquí i que al final és d'interès per les empreses. És veritat que també com a associació organitza altres esdeveniments que tracten sobre altres temàtiques, a part de les polítiques d'inclusió, que estan alineades també amb la ESG i els ODS, no? Al final l'associació vol ser un motor de canvi cap a una societat més sostenible, més inclusiva i equitativa.
I aquesta Llei General de Discapacitat, a la qual has fet referència fa una estona, serà un dels temes principals a tractar, però quins reptes, oportunitats i obligacions presenta aquesta llei per a les empreses de Sant Cugat?
Vale. Bueno, la LGT ajuda a posar un criteri i obliga les empreses a contractar. La situació ideal és que no hi hagués aquesta obligatorietat, per això aquesta jornada doncs serà informativa i sensibilitzadora per a aquestes empreses que encara no han de complir la LGT, no? Però en quant a reptes, doncs parlaríem des d'adaptació d'instal·lacions per garantir l'accessibilitat, formació de personal, o sigui, és necessari formar els treballadors sobre la inclusió i la diversitat, i també les empreses han de garantir que compleixen amb la legislació vigent. Vale? Això en quant a reptes. En quant a oportunitats, doncs, bueno, la inclusió de persones amb discapacitat pot obrir la porta a un grup de talent diversificat que pot aportar noves perspectives i habilitats a l'empresa, també millora la imatge corporativa de l'empresa, i també en incentius econòmics. Hi ha ajudes i subvencions disponibles per empreses que implementen mesures d'inclusió. Vale?
Sí.
En quant a obligacions, les empreses amb un cert nombre d'empleats, més de 50, estan obligades a contractar un percentatge de treballadors amb discapacitat, un 2%. També han de garantir que els seus serveis i productes siguin accessibles a les persones amb discapacitat i també han de promoure la sensibilització sobre la discapacitat entre els seus treballadors i clients, doncs, fomentant un ambient inclusiu.
I si parlem del perfil professional i del tipus d'empreses que estan cridats a participar en aquesta jornada, cap a on apunta?
Vale, a veure, volem convocar totes les empreses, tant les que han de complir la LGD com les que no. I concretament creiem que els responsables dels equips de recursos humans, bueno, de persones, com li diuen ara, juntament amb els CEOs de les empreses, ja que el criteri d'inclusió i sostenibilitat ha de ser un sentiment transversal en l'empresa. Vale?
I qui, per participar s'han d'inscriure? Imagino com s'ha de fer. Quin és el procediment?
A veure, molt aviat farem difusió de la jornada a través de l'agenda de Sant Cugat Empresarial i també a través de xarxes socials, i es podrà inscriure a través d'un link. Vale? És una jornada totalment gratuïta i llavors passarem aquest link, el que sí que s'ha d'inscriure per tenir en compte l'aforament.
Joana, a part de les ponències, imaginem que també hi haurà un espai per al debat entre els participants, oi?
Sí, això ho estem plantejant. En principi deixarem un petit espai per tot obert de preguntes, suposo que també depèn del temps que tinguem. El que sí que hi haurà és un espai de networking amb coffee break, això sí.
Sant Cugat Empresarial, ja ho venim explicant durant tot aquest any, celebra 20 anys. Com diries que ha evolucionat la visió de la responsabilitat social corporativa en aquestes dues dècades?
Vale. Bueno, actualment, més que responsabilitat social corporativa, es parla més de ESG, vale? Que són les sigles de medi ambient, social i governança. Vale? Ara es parlaria més d'això. Però sí que és veritat que ha evolucionat significativament. Abans la responsabilitat social es percebia com una activitat més filantròpica, no? Les empreses feien donacions o patrocinaven esdeveniments. Amb el temps s'ha integrat com una part fonamental de l'estratègia empresarial, no? Reconeixent que al final la responsabilitat social pot contribuir al creixement sostenible i a la competitivitat, no? També hi ha un major enfoc en pràctiques sostenibles i reducció de l'impacte ambiental, que justament conforma l'ESG. També les empreses valoren cada vegada més la diversitat i la creació d'entorns laborals inclusius, no? Han començat a reconèixer la importància d'això de crear entorns laborals inclusius que valorin la diversitat de gènere, ètnia, capacitats, etc. I també s'ha incrementat la col·laboració amb la comunitat local i amb les organitzacions sense ànim de lucre, projectes de voluntariat. Jo que treballo a Catalunya, actualment tenim molta demanda d'empreses que aposten per venir cada any a fer un dia de voluntariat a l'entitat, no? I també hem evolucionat més cap a ser més transparents, rendir comptes sobre les seves iniciatives socials, i també hi ha un interès creixent en mesurar l'impacte social d'aquestes accions, no? Busquen dades i indicadors que demostrin com les seves accions beneficien tant la societat com el seu propi rendiment.
T'atreviries a donar algun consell a les empreses que volen començar a implementar pràctiques de responsabilitat social corporativa?
Bueno, sí. A veure, que vinguin a la nostra jornada, allà tindran una oportunitat per entendre i valorar positivament l'impacte social, doncs, a través de generar ocupació per persones amb diversitat, i que implementar pràctiques socials pot ser un procés gratificant, que no només beneficia la comunitat, sinó que també pot millorar la imatge i la pròpia cultura de l'empresa.
I algun missatge per a aquelles altres empreses que encara no han fet el pas? Què els diries?
Bueno, doncs que mai és massa per començar, que adoptar pràctiques de RCP, ESG, no només és una responsabilitat ètica, sinó que també pot ser una oportunitat per a la teva empresa, no? Comença amb passos petits, identificar àrees on pots fer una diferència, perquè al final, doncs, la responsabilitat social és una inversió en el futur de la teva empresa i del món.
Bé, doncs recordem que el pròxim 14 de maig la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de Sant Cugat Empresarial organitzarà aquesta jornada d'impacte social, un esdeveniment que tindrà lloc a SAD Creàpolis i que, doncs, les empreses que hi estiguin interessades, que haurien de ser totes, doncs tenen aquesta oportunitat per conèixer de primera mà, doncs, la llei i tota la seva casuística. Joana Coromines, membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial i coach, directora més de l'àrea d'atenció de Catalunya, Fundació Creativa. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, què tal? Soc l'Helena Molist i us recomano la cançó Rashmir, de Mumford & Sons. És un grup anglès que feia anys que no treia disc, que és una música així una mica folk-pop, i ara han tret aquest nou disc divendres passat, anomenat també Rushmore, i trobo que és una molt bona novetat musical per escoltar aquest dilluns de primavera. Bloodshot dreams under street lights fell, a truth no one can tell, and I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Rush me, restless hearts in the end. Get my head out of the ground. Time don't let us down again. Take me back to
rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Prenem en vol carícies el temps que ens queda viu, marxant com escapistes, com mags il·lusionistes, enredo dins cabell. Perfum d'antics moments que són dels que no tornen. I obrim pas a un nou dia amb seqüències dissenyades per no perdre les hores, per trobar-nos l'una a l'altra, l'una a l'altra. T'allunyes i ens separes, i aquest cop no fa mal, que el tall que fas d'arrel és net i no fa sang, no fa sang, no fa sang, no fa sang.
Connectats amb Carme Reverte.
Les històries de misteri i intriga sempre han captivat els lectors, especialment quan es desenvolupen en entorns quotidians i en personatges plens de secrets. Huellas en la arena, de José Cano, ens transporta a un poble costaner de Catalunya on la troballa d'un cadàver d'un adolescent sacseja la comunitat. Marxem fins a Badalona per parlar amb el seu autor, José Cano. És l'autor del llibre i també amb la nostra companya Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb José Cano. Què tal, José? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Mira, fa res ho estàvem comentant. Tu ara mateix acabes de publicar un llibre que es diu Huellas en l'arena, però no et consideres escriptor. Explica'ns això.
És molt senzill. Jo he escrit de sempre, no? O sigui, vaig començar al col·legi als dos anys i mig i vaig començar a les vocals, no? Com sempre. I en seguida me va donar per escriure. Vaig fer redaccions i això. Però no. Ara, quan he escrit coses, les he fet perquè me apetecia fer-lo i sin interès econòmic, nada, o sigui, perquè m'agradava escriure. Senzillament és així. No l'he pres mai com una professió de l'escriptura per guanyar cèntims o per guanyar fama o tot això és nulo per a mi.
Com he comentat, acabes de publicar un llibre que es diu Huellas en l'arena. Què et va inspirar a escriure aquest llibre?
A escriure el llibre aquest va ser que als anys 60, pots comptar, jo tenia 18 anys o així, a partir de 60-70, van passar una sèrie de coses i jo, pues, me vaig enterar d'accidents, de coses que passaven, no? I a part d'això, algunes que les vivia jo. I llavors jo prenia nota de tot. Jo agafava un paper qualsevol, pum, pum, escrivia el que me venia a mi al cap i lo guardava. I llavors vaig començar a escriure, també en fulles així i a mà sempre, vaig començar a escriure el llibre. I lo vaig començar per la part de la costa, perquè ja al final de la novel·la ja lo tenia pensat. O sigui, vaig començar a fer-lo, però no lo vaig escriure.
I ja sabies al final com acabaria.
Sí, jo queria que acabara de la forma que ha acabat. I llavors vaig començar a agafar tots els papers, vaig idear els personatges, els vaig agafar de gent que coneixia jo, però els cures, els nois també els coneixia, i a tots les vaig donar una part de mi mateix.
Això et volia preguntar, perquè els personatges principals de la història són en Javier i la Raquel, és a dir, estan basats en algú real, no? En un personatge real.
No real, té molta de ficció, però tenen connotacions meves. La noia resulta que era una veïna meva, que era molt amiga meva, i l'altra també li vaig donar una miqueta de lo que era jo, inquiet, que queria conèixer tot, i que eren companys de baile de les verbenes, i sí, lo que feien quan teníem 13, 14 sí. anys, com molt, no? Llavors, el cura jove també va ser un cura que estava, quan jo tenia 11 anys, anava a l'acadèmia de Santa Coloma i va vindre de vicari a la Iglesia Major, no? I el rector resulta que per la meva mare lo coneixia de quan era ella petita, quan els va bombardejar la Barceloneta, al col·legi del que anava, va matar moltes noies. I el cura se'n va escapar per als túnels que comunicaven d'un sitio a l'altre.
Per què vas decidir ambientar la novel·la en un poble costaner de Catalunya?
Perquè és lo meu. La Costa Brava, sobretot, i pràcticament conec des de dalt de tot fins a Tarragona. Conec, pues, quasi i anava igual al bon matí, a la matinada, anava jo sol, buscava una gala i allí que me passava jo. I sempre ha sigut una cosa. I el poble serà molt difícil de trobar.
No el dius, el nom, a la teva obra?
No. No lo dic senzillament perquè tal com lo descric no existeix. N'hi ha una distància d'una hora en cotxe, l'únic que n'hi ha pot ser Tarragona, però de la Costa Brava arriba fins a... No arriba ni a Blanes, o sigui, arriba molt per aquí. Llavors és una combinació de tres pobles que conec.
A la novel·la tractes temes com la justícia i la moralitat. Volies transmetre algun missatge en concret?
Pues la realitat, sí. És que en aquella època ja se parlava de, dijéramos, canvi de criatures, de bebès, que les feien passar per mortes i anaven a parar més d'altres parelles. I era un cas que ja en els anys 70 ja se començava a parlar. Després, el cura jove, ja abertament lo declara homosexual també, perquè no té res a veure que la condició sexual con la persona. És una persona bondadosa, que lo principal per a ell és la religió. La religió que té i el fer el bé a tothom. O sigui, que és lo que vull demostrar. Llavors també hi ha lo de les violacions. A una noia jove que conec des de que va néixer, és una cosa de dir, bueno, aquí, llavors és la que agafa i és la que li prenen el que li prenen, no? Llavors, què pot passar amb aquella noia?
El misteri també és un element central en la teva història. Com vas treballar la trama perquè es mantingués l'atenció durant tota la novel·la?
A mi m'agrada molt cinema de suspense. M'agrada donar-me compte de tots els detalls, els més petits detalls de les pel·lícules, i n'hi ha vegades que només comença la pel·lícula ja capto un detall i ja dic l'assassí,
ja ho reconeixes, no?
És aquest. I llavors és la forma que he empleat. Vaig emplear una forma d'escriure que és com si estigués veient una seqüència. Llavors, el que escric és el que estic veient. I com al final ho tenia ja pensat des de tants anys abans, no em va costar res encaixar les peces perquè no quedessin ninguna pieza que no hi hagi. No pot ser perquè ha passat allò, sinó... No.
I per crear aquesta novel·la has investigat algun cas real per donar més versemblança a la història?
Va haver-hi un cas d'un, entre comillas, suïcidi d'una noia en les vies del metro. Allà, sí, jo sí que ho vaig seguir. Però va ser una cosa molt curiosa, perquè d'aquí, en Espanya, donava la notícia i ahí quedava. Ja. I jo me vaig assabentar de tot per la premsa de fora, que m'arribava a premsa de Le Monde, de França, i d'allí sí que van parlar de algo que va passar con aquesta noia. És el que vaig anar després investigant a la comissaria.
I a partir d'això doncs vas crear no, la novel·la. Com creus que reaccionaran els lectors davant la resolució del misteri?
Hombre, jo vaig donant pistes. I adelanto molt, diem, qui és l'assassí, no? Perquè els 5 capítols finals és el que tenia pensat, com volia que quedar. I aún així ho vaig rebaixar molt de truculent. Perquè n'hi ha uns assassinats més, però ja vaig considerar que era massa sang, no?
Tens algun escriptor de referència en el gènere de misteri?
No, perquè cada un escriu com vol. La manera que penses i escriu. Però no, simplement l'he escrit tal com ho pensava, tal com jo mateix ho estava pensant, com t'he dit abans, com ho veia, i és la manera que és que... Però influenciar per algú, no. Més bé m'he deixat no influenciar. No influenciar. I per grans escriptors que són molt detallistes, i jo crec que la novel·la negra no necessita ser tan detallista en els detalls normales, como en la mesa había esto del... No. Tienes que ir al grano y siempre procurando mantener ese suspense que decía, bueno, ¿y por qué me está diciendo que hay eso ahí?
Es importante mantenerlo al llarg de toda la historia, porque enganche al final.
Y n'hi han dos o tres pistas, por aquí y por allá.
Y ya para acabar, te voy a preguntar, un cop has publicat i això, tens pensat una possible seqüela o una adaptació del llibre?
Tenia. Quan tenia escrit els primers 15 capítols, que el vaig deixar d'escriure i l'he retomat fa aquest any, l'he tornat a agafar, perquè el Félix se va empenyar que li deixés així els 15 capítols aquest, i me va dir... Jo quiero saber el final. I llavors me vaig posar i ja vaig... I de lo que tenia escrit m'han sortit els 5 capítols finals. A part d'això, era una... Com una seqüela, no, era una història diferent.
Vale.
Era que se retornaven a trobar els tres personatges principals 10 anys més tard, amb una història que... En cierto modo los involucraba a los tres, pero principalmente al cura, que era con... ya manejaba la historia que ya también se hablaba en aquellas fechas de la pederastia en la iglesia.
Sí.
I de los negocios turbios.
També. Molt bé, doncs, José Cano, autor del llibre Huelles en l'Arena, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres sempre.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Connectats de dilluns ha exhaurit el seu temps per avui, o sigui que demà més, i esperem que millor. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar un molt bon dia. Adéu-siau.